T'agrada el blues? Amb Quico Pi de la Serra.
Hola, molt benvinguts al programa. Efectivament, sóc el Quico i efectivament sóc el Pi de la Serra. Us tindrem aproximadament una hora entretinguts amb les darreres novetats mundials, discogràfiques i tota mena d'històries al voltant del blues. A la producció, Cristina Bordes i Judit Sala, i al control tècnic, Frank López. Ja sabeu que ens podeu escoltar a catradio.cat, busqueu el menú de programes i en l'apartat de la lletra T trobareu T'agrada el blues. Avui comencem escoltant a Lluís Coloma. Heu escoltat a Lluís Coloma i a Carl Sonny Leland tocant un tema d'un disc que acaba de sortir, Boogie Boogie Galop. És un disc, aquest blues, és autoria de Lluís Coloma, que avui ha vingut al programa. Estic amb ell. Hola, Lluís, com estàs?
Hola, què tal, com anem?
Hola, Noelia, com estàs?
Hola, què tal, molt bé.
Molt bé. Doncs, bueno, ha vingut com bé cada any, i per mi tant de bo vingués més sovint, però, en fi... Ve cada any aquestes dates a parlar i a presentar el seu concert amb altres artistes que ell convida a contracte per fer unes actuacions a tres pianos a la vegada a la nova cava Jazz de Terrassa i que està dedicada al públic en general, però també als nens, oi?
Sí, és per tots els públics, és un estil.
Generalment no és així perquè... Jo no sé si els locals aquests... Bueno, avui amb la crisi em sembla que deixarien entrar un nen que acabi de néixer, però jo no sé si els deixen entrar els nens.
Bueno, si van acompanyats, els menors sí que poden venir, eh? No hi ha cap problema.
Perquè jo quan anava al jamborí em deien que no... No al jamborí, em deixaven entrar, però em deien, si tu no pots anar-hi sol, perquè havia de ser petit, no... I això es farà el dia 5 i el dia 6 de gener a les 10:30 i, en fi, és una cosa fantàstica, com sempre, amb els impertèrrits, Manolo Germán al baix i el Marc Ruiz a la bateria, també amics, i és una cosa que és, es podria qualificar de performance una mica.
Sí, sí, ara s'ha convertit ja en una tradició totalment de les festes, i la gràcia una mica és aquesta sempre interacció entre els pianistes, no? Amb els dos pianos, amb els tres pianistes, que sempre a vegades sempre hi ha algú de més que ve, i aquesta interacció, aquest diàleg entre els dos pianistes, això està molt bé, perquè sempre els duets, sobretot, el boogie-boogie, l'estil aquest, el happy blues, diguem, té la capacitat de poder fer converses i de dialogar amb els dos pianos, i és la cosa més maca, no?, de veure.
Lluís és un barceloní nascut en 1973 i és amic i un gran artista. És un home que ha tingut la picardia, es pot dir picardia, no sé, de viure al costat de la naturalesa.
Sí,
de deixar la ciutat i anar on s'ha d'anar, no?
Bueno, tu també ho fas.
Jo també, sí.
Clar. Sí, home, a mi m'agrada el contrast. Jo tenim una vida social molt forta.
Sí, però sembla ser que avui en dia diuen que és necessari. Que si per tenir menys enfermetats, la gent diu, ah, sí? Dius, sí, no? Doncs clar, esclar, si hi ha uns arbres allà que comuniquen coses i tot ja està interconnectat, etcètera, etcètera, no?
Sí, sí, home, això està clar. Quan veus quan estàs a la natura t'ajuda a estar més conscient, no?
La boletada collonant, aquesta. Ni els més vells havien vist una cosa així.
Sí, sí, jo no els entenc, però ve molta gent per allà. I
bueno, abans comentava que nosaltres, jo tinc unes, tenim unes coses al Montseny, i que veus gent amb galledes, dius, on va amb galledes? Dius, n'hi ha molts, dius, escolti, agafi els que vulgui, però els altres els haurà de llançar i no, la gent no es pot aguantar. És gratis, una cosa que dona la naturalesa, que es pot menjar, que és gratis i s'ha d'agafar, no?
Sí, sí.
Però bueno, fantàstic, fantàstic. I aleshores Erik Jan Overbeck, un holandès, Lucas Stack, un alemany, després també hi ha el... Ho tinc per aquí, eh? El Christian Christ i Scarlett Andrews, alemans. Aquesta gent saben el que venen, més o menys?
Sí, tant i tant que saben el que venen.
I assageu?
A veure, això és difícil de... Bueno, no gaire. Podem preparar una mica alguns temes, el que és la prova de so... Però, en veritat, és el que sempre dic, no? Això és com un llenguatge, és a dir...
Perquè tots aquests estrangers, perdona que et talli, no deuen celebrar els Reis Mags, per sort. Deuen
no.
Fer Santa Claus, o el Papa Noel, o aquelles coses...
Sí, no hi ha tant de... Algun... Bueno, quan els hi parles de la tradició dels tres Reis d'Orient, sí, em sona, tal, però no, realment no són no d'això.
Perquè tu, quan vas començar, vas tenir contacte, estudis i tal, amb la música clàssica?
Bueno, jo era un amant de la música clàssica de petit. Era el que volia tocar. I tota l'altra música em semblava...
I què t'atreia més dels clàssics?
Pues...
Pianistes o qualsevol... O
home,
aquesta,
el piano és l'instrument que sempre m'ha agradat més. Sí, 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 això sens dubte. Jo sempre dic que un piano el pots escoltar tot el dia i no et canses. Una harmònica no la pots escoltar tot el dia, perquè al final l'acabes... cansant.
Sí?
M'hem girat una gaita tot el dia escoltant
una gaita. Diuen que sí, diuen que el pitjor és el violí, eh?
Bueno, un violí mal tocat, a veure, però...
No, que però... el violí necessita una sordina perquè ells no ho saben, i llavors hi ha hagut casos de cops de cap a la paret, del pare que no pot més i no sap què li passa, de rebentar la nevera a patades i la nena... Ni, 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 ni. Es veu que sí, eh?
Llavors... Ja m'ho puc creure, ja.
Perquè... El Hendrix, el Zappa, el B.B. King, el Prince, el Paul McCartney, el Mozart i un servidor. Som autodidactes. Tu tens opinió?
Jo crec que quan ets autodidacta... Jo sóc autodidacta, també.
Ah, també?
Tot i que sóc autodidacta en l'aspecte de la música moderna. Jo vaig fer una mica de clàssic, però no vaig fer mai piano clàssic, amb la qual també d'alguna manera m'he hagut d'anar creant una mica la meva manera de fer, no? Uh-huh. Però jo crec que quan ets autodidacta t'aproximes a la música d'una manera molt, molt més natural, a vegades, eh?
Aquesta és bona, a mi m'agrada. Jo és que dic una altra cosa, però aquesta teva és bona, eh? Jo dic que els autodidactes, per aprendre alguna cosa, ho hem de sentir 100 vegades, i em sap greu no llegir, perquè és molt pràctic, però escoltant-ho 100 vegades entra més al cor que si no ho llegeixes a la primera, ho toques i te'n vas. És una tonteria, perquè dius, sí, però com toca el que toca la primera, no?
Sí, jo crec que és una mica... Jo me'n recordo quan anaves a conservatori, el primer que et feien era t'escrivien la partitura, o sigui, el pentagrama, i t'escrivien, això és un do. I, bueno, vale, això és un do, però i com sona, no? O sigui, el primer és com sona, i després com ho escric, no? Però, saps? Vull dir que una mica la primera cosa és com si t'ensenyen primer les paraules abans de dir-les, no? Quan ets petit, el primer que fas és intentar dir les paraules com pots i vas dient, no? En canvi, quan vas a aprendre música, sembla que primer has d'aprendre d'on estan totes les notes a la partitura, no? I aleshores, a partir d'aquí, ja pots començar, no? Jo crec que ara també ha canviat molt això, eh? Però quan jo vaig començar...
Pensa, Lluís, que quan jo vaig començar eren, si no m'equivoco, 5 o 6 anys al solfeo, eh?
El solfeo no és feo, que diuen.
Es fa uns mesos, em sembla, perquè, clar, do re mi fa sol la si. I era brutal, i jo sóc autodidacta, en fi, ja ho expliqué un altre dia, per on em van fer anar, que vaig dir, apadiós.
Sí, passa molt, que molta gent va i al final acaba...
Perquè jo sé, tu sabràs millor que jo, que els ensenyaments actuals, a Berkeley o el taller de l'aula, el que sigui, evidentment han evolucionat i ho han comprimit de tal manera que la gent que estudia música en menys temps sap molta música i a partir d'allà s'ha d'espavilar.
Sí, conceptualment és més fàcil que una cosa és agafar una partitura, anar llegint partitures sense entendre realment què hi ha en el fons d'allò, que t'aproximin a la mateixa partitura però explicant-te ja d'una manera diferent, no? Que són els acords, que són moltes coses relacionades amb allò, per veure-ho d'una manera més general, no?
Mr. Boogie Boogie Aka Eric Jan Overbeck Aka, que vol dir?
Aka Snowas, no?
Sí, imagina't,
també conegut com...
Imagina't. Vale, pues Aka Eric Jan Overbeck. Un home que va néixer el 5 d'abril de 1967 a Nieuwenep, als Països Baixos, i que aquí parla de... En fi, ell té un estil. Piano antic a la sala d'estar. Deu ser aquell piano de l'Oeste, com es deia?
El Honky Tonk.
Honky Tonk.
Sí, honky tonk,
posant unes,
honky tonk.
Unes xinxetes.
Sí, sí.
Perquè és vell, no?
Sí, sí.
I va estudiar piano clàssic. I tu n'has triat un... Me'l vols presentar?
Sí, és un tema que es diu Rocket 88, que és un tema que tocava també Ike Turner. L'original és de l'Ike Turner i ell fa una versió d'aquest tema. 88 són les 88 tecles del piano.
I com es diu el senyor?
Ell es diu Eric Jan Overbeck.
Just for a week.
Heu escoltat Eric Jan Overbeck en Rocket 88. Faig el programa amb el Lluís Coloma, que tinc la gentilesa de venir i com fa quan vol, i tractarem alguns temes. Bàsicament ell ha vingut a presentar, a recordar que el dia 5 i 6 de gener d'aquest any i de l'any que ve, del 19, a les 10:30, a la nova cava de jazz de Terrassa, Blues and Boogie Reunion, una trobada que ell organitza. Aquest any és la 15a, organitza i que es tracta de 3 pianos tocant a la vegada, bàsicament boogie-boogie, i es planteja per un públic normal i de nens, que també són normals, però són nens, que no acostumen a la nova cava de jazz de Terrassa, potser no? No, massa, no?
No, però sí que és veritat que cada cop hi ha més gent jove, eh?
Sí?
Això jo ho agraeixo.
Però nens, és que imagino els nens, que diuen, bueno, però avui el Reis diu, deixa, anem allà i veuràs com t'agradarà, i surten i diuen, fantàstic, no?
Va, anem a veure els Reis del boogie-boogie.
No, però està bé, ho trobo una idea molt, molt bona. Si fóssim un altre país, hauríeu sortit per la tele.
Alguna vegada ve TV3, sí? I fa una mica de...
Els nens, veure els nens què passa i tot allò, no?
L'any passat va venir TV3 i va fer una mica de reportatge, va sortir per Terra Notícies, vull dir que...
Menys mal. I aquí tinc algunes preguntes que he escrit per no perdre l'Oremus. Tu trobes... perquè ara trobo un jo... No és que m'hi fixi massa, no m'agrada, però m'agradaria tenir totes les coses que la gent té, no. I hi ha molta gent que es queixa i diu, ara és una merda, diu, fa 30 o 40 anys Barcelona era collonuda, per això vam venir aquí, som suecs, estem aquí, ara això és una merda, ens en tornem cap allà. Ho diu molta gent, no? I jo no... Aleshores, tu trobes que hem canviat l'ambient musical, per exemple, a Barcelona, des de que vas començar fins ara, com... A veure, jo vull dir, l'ambient vol dir tu estudies, crees, toques, et contracten, toques, vius d'això, etcètera. Això.
Sí que canvia, sí. Home, sí que ha canviat, la veritat que sí, abans hi havia espais diferents, tot i que crec que una mica al final queda bueno, es va transformant d'alguna manera, no? Però sí, home, jo quan vaig començar, per exemple, recordo que estava a la Boat, que era un lloc que era molt emblemàtic i que sempre hi havia allà el Jamboree, i després la boat d'aquí de Francesc Macià,
aquí darrere. La tenim aquí al costat, jo també vaig treballar a la Boat.
I allà, pues, jo recordo que era una mica el local emblemàtic en aquella època, no? Per mi, almenys per l'estil que jo toco, això. Després ja van obrir el Jam, bueno, el Jamboree ja estava també, però ara, per exemple, tenim el Milano.
Milano me la agarras con la mano. Els meus col·legues van tots a tocar allà. I no hi anen mai. I vull anar-hi, eh?
Pues sí, home, és un lloc que és maco per anar-hi, està molt maco.
A Milano hi van tots, sí,
una,
sí.
Una coteleria molt agradable, és un lloc molt xulo. A més, tenien a Belluna, que estava també molt a prop d'allà. Després hi ha espais petits com
Harlem.
El Harlem, el Honky Tonk, a la plaça de Sants.
El Harlem potser és els més antics, no?
Jo crec que sí, no ho sé segur, però bueno. A veure, no, fàcil no és, però d'alguna manera la qüestió és moure. Sí que és veritat que hi ha molts bons músics últimament, o sigui, cada vegada hi ha més músics i de qualitat, i que això està bé, no? Vull dir, hi ha una...
És lògic, no?
Bueno, sí.
Jo imagino, Lluís, sempre tinc aquesta cosa al cap que se m'ha ficat, segle XV, segle XIV, segle XVI, cordes de tripa, sonen poc els instruments, sempre mal afinats, poca gent. Com collons aquella gent funcionava? Yeah. Devia ser brutal. El trobador, que va pel món, impossible, amb un llaüt que com l'afines, cordes de tripa que s'afinaven. Mm-hmm. En aquest aspecte ha canviat moltíssim.
Sí, no. Home.
Perquè dic aquí, el jazz i el blues són dos noms que tenen difícil explicació. I jo crec que és una de les gràcies d'aquests dos noms, no? I no dic boogie-boogie perquè crec que boogie-boogie ve d'un ball, però el jazz i el blues no sap qui ho va treure, estan molt, molt ben trobats i tal. Aquestes paraules, la seva incògnita, possiblement les fan més generoses per tu, que són el blues i el jazz.
Per mi és música. I de fet ara em fas recordar amb això que dius blues, jazz i boogie-boogie. El primer disc que es va gravar de boogie-boogie, el primer disc que va gravar la Blue Note, el famós segell de Blue Note, era de boogie-boogie.
Famós segell, sí.
El primer disc que va gravar era de boogie-boogie, de Pete Jones, era Albert Ammons i Midlax Lewis. I es diu First Day, el primer dia. I és el primer disc que va gravar i era un disc de boogie-boogie. Després ara el boogie-boogie sembla que sigui una cosa que no està relacionada amb el jazz, que no està relacionada amb el blues, però bueno. La cosa és que al final és música i tot això són etiquetes en el fons una mica per poder vendre la història, no? Aquest és una mica el problema, crec, que hi ha molt, molt present ara, no?, en la música, és que la música ara ha de ser comercial, és a dir, ara has de treure un benefici, no? Si no realment... Quan relaciones l'art amb els diners...
Pensa que
és difícil,
treu un benefici amb el naixement i amb la mort de les ànimes, de les persones. Per tant, tot és un negoci.
Clar. I aquest és una mica la pena, perquè si la música fos més lliure en aquest aspecte, que l'art fos lliure i que no s'hagués...
Aquí sembla, Lluís, però no et talli, que estem fatal. Perquè jo veig que a l'estranger venen discos, com abans. La gent que fa discos els agrada la música, s'interessen per això, estan al tanto dels mercats, baixen els preus dels discos si fa falta. Hi ha botigues de discos. Aquí ni hi ha botigues de discos, ni baixen els preus dels discos, ni s'interessen per la música i tant se'ls hi recontrafot tot, els que fan discos.
Sí, no sé, no coneixo... A veure, clar, jo treballo en una discografia molt concreta fa molts anys i sempre treballo una mica amb el mateix.
Jo també, però jo enyoro el senyor Barclay... I aquells homes igual feien negoci, sí, jo dic que eren el tiet ric de la família, com els empresaris antics. Avui en dia, perquè és clar, la música és una qüestió que et volia consultar, no? Jo imagino una cosa així, els primers homínids i homínides, els primitius, s'aixequen i sembla ser que un bon dia pues, volen imitar un ocell que fa coses, el soroll d'un riu, un volcà, etcètera, etcètera, i copien allò inventant artefactes que intenten fer allò i cada vegada millor, no? Per tant, sempre s'ha copiat. I és lògic que si el senyor Beethoven escoltava per la finestra un pagès que passava xiulant algo popular, igual li venia i ho feia, no? I els cantautors, mal m'està el dir-ho, som grans copiadors, que jo crec que sempre es copia. Tu com ho tens, això?
Home, jo crec que comences copiant i al final, d'alguna manera, el que has de fer és filtrar-ho. És a dir, tu pots tocar... És igual si intentes tocar un tema tradicional, tu l'intentes tocar tal com és, però mai el tocaràs tal com és. Sempre hi ha un moment que encara que intentis copiar, tu sempre... dones el teu punt de vista, perquè és que està passant a través de lo que ets tu, no? Aquí està el tema, no? Jo crec que el problema seria la gent quan agafa aquesta còpia i intenta fer-ho exactament igual, sense aportar res més,
I diu que és seva.
I diu que és seva, clar. Aquest està el tema. I no aportem alguna cosa, no? És com si una miqueta...
Això és que la gent ho té poc entès, perquè hi ha allò, cuidado, no, los pirates i tal i qual. Dius, perdoni, copiem tot, sempre hem copiat, i a part que tot el que reps en els dos hemisferis, en el del mig, entre els dos, que és el que grava la música del cervell, allò queda. Es veu que allò sempre queda. Sí. I un dia parlarem d'aquell guitarrista que va tenir l'aneurisma. Doncs allò, sempre la música, sempre la tens al cap. Per tant, amb la quantitat de música que escoltes, t'ha de sortir per algun lloc, no? Perquè aquella anècdota de que van a veure la tribu més antiga del planeta, Nova Zelanda, una tribu que és l'hòstia, i munten un equip de so i posen l'Adagio del Vignonis, posen el plorar igual que aquí. Què més presentes?
Pues el Lucas Sestak, que és un dels pianistes...
Lucas Sestak.
És aquest pianista, és un xavalillo superjove, té ara 22-23
molt,
anys.
Molt premiat, he llegit, eh?
Sí, a més, bueno, és molt mediàtic, ha sigut viral dintre del YouTube.
En una ciutat, perdona que et talli, que es diu Cel, que és una mica com Sant Celoni. 13.000 habitants. Mm-hmm. Wikipedia, gràcies.
I ell és un gran pianista. És
molt... 10 de gener de 1995.
És molt jovenet i toca superbé, la veritat és que... I quan tenia 12 o 13 anys va posar un vídeo d'ell tocant un boogie-boogie al YouTube i es va fer viral. I no sé, ara...
I ara diuen milions, viral, també.
Milions, sí, ara diuen viral, sí. Milions i milions de visites i d'allà d'ençà...
I tu com els coneixes, a tots aquests artistes? Els jo, trobeu a festivals?
Sí, el Luca el vaig conèixer, el vam portar ja fa 2 o 3 anys a tocar al Barrades, a l'Auditori Barrades, en la Boogie Boogie Jubilee, que és un altre concert que també muntem juntament amb la Societat de Blues de Barcelona. I després jo he coincidit diverses vegades amb ell, per exemple, al Festival de Boogie Boogie de San Francisco. Ara l'última vegada que el vaig veure va ser a Londres, al Festival de Boogie Boogie de Londres, al setembre passat. Però també hem coincidit a França, és un xavalí, jo sóc...
Premis, molts premis, premis al descobriment de l'any, premis a Summer Jazz Festival, a Pinberg, Alemanya, premi Yamaha, etc.
Sí.
I què tocarà?
Ell tocarà molta música pròpia, està molt influenciat aquí, està molt influenciat en la música del James Booker, el pianista de James Booker, de New Orleans. I una cosa que m'agrada molt és que té una atracció de cara, o sigui, molts de la gent jove, no? Estan molt, molt emocionats perquè ve, no? I això és una cosa que m'agrada, no? Gent jove que l'ha vist al YouTube i tal, com que té una mica més mediàtic,
això
també
funciona.
Fa que vingui gent jove.
Això,
no?
Això és veritat.
I això
és veritat,
està
no?
Molt bé, vull dir que... I, bueno, és molt original, és un tio que té molt carisma tocant, també.
T'agrada el blues? Amb Quico Pi de la Serra.
Aquesta guitarra, aquesta, és una Fender model Stratocaster que va ser dissenyada i fabricada per el seu inventor Clarence Leonidas Fender, conegut internacionalment com Leo Fender, músic afeccionat, inventor, tècnic radiofònic i, esclar, luthier. La va crear l'any 1950 i fou presentada públicament l'any 1954. La seva forma estilitzada i ergonòmica és realment confortable i el seu so brillant i inconfusible no ha canviat des del seu naixement. És una guitarra de cos massís, d'una sola peça, de fusta de vern, de freixa o de tell americà. El mànec, que s'ajusta a la caixa per quatre cargols encolats, és de fusta d'auró i el diapasó és de pal rosa i pau ferro. Du al seu davant, es podria dir per la comoditat del guitarrista, du al seu davant el jack de connexió, les tres pastilles, o transductors, un selector de cinc postures, una, dos, tres, quatre, cinc, selector de cinc posicions, tres potenciòmetres que activen aquestes pastilles i ofereixen una gamma de sons extensa i fructífera. Per això aquest camaleònic instrument és adequat per tocar multitud d'estils musicals diferents. Aquesta Fender Stratocaster és el model American Standard, aquí ho diu, American Standard, que és el més aproximat a les primeres Strato. La va triar per mi el meu germà, l'insigne artista Amadeu Casas. Té 22 traç, pesa 3 quilos, 300 grams, 2 cordes elixir de 0,11 de gruix, i amb ella tocaré el blues que he composat per aquest programa i que he titulat L'Afbo Blues.
T'agrada el blues? En Pi de la Serra.
Estic fent el programa amb en Lluís Coloma, que tinc la gentilesa de venir per parlar de moltes coses. Ell sempre té moltes coses a explicar. És un home, és un artista que viatja i que pot aclarir bastantes coses. Més a més, o sobretot, és per als concerts del dia 5 i 6 de gener, la nova Jazz Cava de Terrassa. I estem, ja hem presentat diferents artistes i ara estàvem parlant del millor pianista europeu de l'any 2005. Bueno, té molts premis, és un francès que es diu Julien Brunetaut, i que, bueno, t'ho parla amb tu.
Bueno, Julien és fantàstic, és un xaval jovenet, també, bueno, té la meva edat, més o menys, i és un pianista que...
Un xaval jovenet, és molt bo, eh? No m'ha clar, sí. Sinó res, eh?
No, és... Bueno, sé, sí, jo tinc 44, però jo sóc jovenet.
Mm-hmm. Cadascú la té com la té que de meu pare.
Sí, sí. El Julien és un pianista que té molta influència de la música de Roosevelt Sykes, de la música de Nova Orleans. Ara té un disc nou que es diu Playground, que és del que escoltarem, el tema que escoltarem és d'aquest disc, on ha barrejat moltes coses de la música del Dr. John, de la música de Professor Longhair i de tota la onda de Nova Orleans, que li agrada molt. A mi m'agrada molt com canta, fa molts anys que el conec, he fet gires amb ell a Alemanya, amb el Fran Muschale, amb un altre pianista alemany.
Brutal, fantàstic. Aquell, mare de Déu.
I hem fet moltes coses, hem coincidit a molts llocs i la veritat és que és un plaer tenir-lo aquí. A més, ara està vivint a Marsella, amb la qual cosa està més a prop i tot es pot combinar millor.
Sí, perquè ell és de Jean. A Jean, que és un... Jo conec aquesta ciutat, 1982. Uh-huh. És una ciutat del departament Lot-et-Garon.
Per Rius. Bordeus, no? Si no recordo,
sí, sí. Rius, Bordeus... en fi. Montis, Boogie, Julien Brunetaut. Heu escoltat Julien Brunteau amb Monty's Boogie. Estic amb el Lluís Coloma, fem el programa junts. Ell ha vingut a presentar, a recordar que el dia 5 i 6 de gener de l'any que ve, i Rima, com cada any, estarà a la nova Jazzcava de Terrassa presentant els concerts de la Nit de Reis. Uns concerts que seran a les 10:30, en el que ell tocarà, intercalarà amb altres pianistes, tres pianistes, pot ser, no?
Sí, tres pianistes cada nit, amb dos pianos de cua a l'escenari, contrabaix, bateria, i sempre aquesta cosa de festiva, diguem. La primera part sempre del concert és cada pianista toca una mica la seva part, uns 20 minuts, on mostra quin és l'estil que fa cada un, i la segona part bàsicament són duets, on és tot molt més festiu, molt més improvisat, molt més fresc, i que es creen catarsis brutals, la veritat.
I tant. Tu has tingut ocasió o interès per tocar algun altre instrument?
Bueno, jo toco una mica l'orgue Hammond també, tinc un B3 a casa, que m'agrada molt, però tot i que sí, no és, sí que són les mateixes tecles, però no és el mateix.
Jo preferia fagot.
La trompeta una mica. Sí, però ara fa poc vaig anar al dentista i em va dir, nen, deixa-ho estar, això.
I l'entenies? No. Perquè jo he intentat de tocar un saxo i no...
No, el saxo és diferent, però la trompeta l'havia tocat, vaig fer la mili, i aleshores allà vam tocar el clarí, que era sense pistons.
És horrorós, el clarí. Ta-ta-ta-ta-ti-turi-turi.
Sí, en sol major allà tocant tot cap a dalt i cap a baix. Però bueno, mira, vaig fer embocadura. El que passa que sí que és veritat que l'embocadora és molt petita. Però després vaig agafar la trompeta i, bueno, una miqueta he jugat. També toco una mica la guitarra, tinc el banjo que toco, el banjo una mica del meu besavi.
La guitarra toques? Em sembla que ja ho sabia, però sempre em sorprèn.
Toques una miqueta,
bé?
Sí, bueno.
Toques
quatre, no, bé no.
I el banjo? Tinc bons banjos, jo te'n puc deixar algun.
Jo tinc un banjo antic.
Jo també.
És un guitar banjo, és un banjo de sis cordes.
Ah, estupendo.
I era el del meu besavi. Bueno, sí, sí. El del besavi del meu pare. O sigui,
I rutlla, encara tira.
El vam reparar. Un dia no sabíem on estava, i en un altell va aparèixer un dia, estava tot desmuntat, i el vaig portar a un lutier d'Olot, el Sador, que me'l va arreglar tot de dalt a baix, me'l va deixar nou, algunes peces que estaven les va haver de fabricar per poder... I la veritat és que és una cosa molt maca, perquè... Era el de la meva família, no?
Nosaltres fem un ofici que aparentment sembla fantàstic, no? Que és que posem un escenari i intentem que la gent sigui més feliç, no? Quan treballem, i a partir d'aquí passa el que passa. Tu què opines de la felicitat?
Bueno, la felicitat és una cosa totalment... interna, és a dir, és realment com tu et prenguis les coses a la vida, no? Més que realment una situació, no? La situació és la que és, vull dir, la felicitat la crees tu segons com tu et prenguis i com t'afecti el que passa exteriorment, no? En veritat, tot és un, com diu, no sé qui ho deia, que la vida és un xiste, no? O sigui... No cal que sigui tan important. No hi ha res que sigui tan important, tan important com per lo que ens creiem, no? O sigui,
nosaltres... O sigui que no t'he entès, però bueno, d'acord. O sigui que no sigui... Vale. Sí, no, estic molt d'acord i tant, és un xiste i una... a tope. Passa que la vida et pot cardar alguna hòstia forta que
però és com t'ho prenguis.
A la llarga entens més el que és la vida que és allò, no?
Sí, sí, no home, evidentment, quan tu et passa una cosa forta, o sigui, pues, tens aquell sentiment i aquella cosa, no? Però identificar-ho i adonar-te'n, i no identificar-te amb allò, sinó que d'alguna manera entendre-ho, depèn de com tu t'ho prenguis, al final farà que tu siguis més feliç o menys feliç. És a dir, l'actitud que tu tinguis o la manera de veure-ho, no?
Et felicito. Aquí el teniu, un altre que estarà a la nova Cava Jazz de Terrassa. Strokes my fiddle. My man is such a handy man. He treats my needle, creams my wheat. He
heats my heater and he chops my meat. My man is such a handy man. Now I don't care if you believe it or not, he's so good to have around. And when the furnace gets too hot, he turns my damper down. For everything he's got a scheme. I like the way he handles my machine. My man is such a handyman.
Estic amb el Lluís Coloma i ve el moment que ens acomiadem, i així ho faig, amb la ciència de el Frank López. La Noèlia està aquí. Lluís i jo i us desitgem una setmana, o sigui, a veure, digues,
fantàstica.
Més.
Extraordinària.
Espectacular.
Brutal.
Exacte. Apa, aquí teniu el Lluís Coloma amb Sax Gordon. No oblidareu aquest tema. Ritual. Ihuuu!